Bona tarda, són les dues, fins les tres, Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Juvenal Ejogo Owono va convertir-se en un dels jugadors de referència del millor Sabadell segurament de les últimes dècades. Nascut aquí a la ciutat de Sabadell, el migcampista d'origen equatoguineà va tornar a casa seva quan l'equip encara estava a segona B i va formar part de la plantilla que va ascendir al futbol professional. Encara passaria dues temporades més vestint d'arlequinat, tenint temps per anotar gols que quedaran sempre guardats en la memòria dels arlequinats, com ara aquell 0-1 contra el Barça B a segona A. Anys després, el ja exfutbolista ha tornat al centre d'esports fa mesos. Ho va fer de la mà d'Antoni Hidalgo com a segon entrenador del de Canovelles en un nou projecte que reuneix un bon grapat de jugadors d'aquella època a segona A. Aplegar futbolistes de la casa és clau perquè la cosa rutlli i el cert és que de moment el resultat del tàndem Hidalgo-Juvenal està funcionant a les mil meravelles. A correcuita, amb només 7 setmanes de marge, van salvar l'equip d'un descens que hagués estat terrorífic i 8 jornades després tenen el Sabadell dins del playoff. Que duri.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dimecres 16 d'octubre del 2019, amb el Toni González al control de so, arrenquem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Juvenal Ejogo Owono, el segon entrenador del centre d'esport Sabadell, passarà per aquest mateix estudi d'aquí a uns segons. També l'Edurne Concejo, periodista basca afincada a Sabadell, que estrena secció de futbol femení amb l'àrbitre i exjugadora del centre d'esports Mati Esteves García. A més, escoltarem Adri Cuevas, tindrem segona catalana, vòlei o la classificació de la PIA per la següent ronda de la Copa Catalunya de Futbol Sala.
I fora de l'hotel?
La Liga ha demanat que el clàssic Barcelona-Madrid d'aquí a 10 dies es jugui al Bernabéu i no pas al Camp Nou per la coincidència amb manifestacions independentistes. En aquest sentit, Catalunya Ràdio també ha publicat que el Barça de bàsquet hauria temptejat a l'Eurolliga canviar la data del partit d'aquest divendres contra l'Alba Berlín. La selecció espanyola va aconseguir el bitllet per l'Eurocopa gràcies a l'empat a 1, salvat amb un gol de Rodrigo. El temps afegit a Suècia i el Baxi Manresa s'estrena avui a la Champions de bàsquet. Dues dècades després de l'últim cop, l'equip del Bages torna a Europa aquest vespre a 9:15 al Nou Congost contra el Polski Kukier Torun. El líder de la Lliga Polonesa, Franky Ferrari i Jankuba Sima, són baixa per lesió i Eulis Baez és dubte. Avui també juga, però a l'Eurocup, el Divin assegura joventut a la mateixa hora a l'Olímpic contra el Darussafaka turc. Amenaça de vaga a la Lliga Iberdrola. No s'ha arribat a un acord pel conveni col·lectiu de futbol femení després de 18 reunions entre els sindicats i l'associació de clubs. En plana esportiva, Mapi León, amb molèsties musculars, és dubte pel Barcelona-Minsk de la segona ronda de la Champions de futbol femení. L'equip de Lluís Cortés rebrà demà a les 7 l'equip bielorrus a l'estadi Johan Cruyff en l'anada d'aquests vuitens de final.
I a les xarxes socials.
Fotografia d'Esteve Calzada a Instagram, About Last Saturday, amb una fotografia seva amb la samarreta del Sabadell dissabte passat a Llagostera, amb l'autor del gol de la victòria, amb Edgar Hernández.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs, per exemple, 8 partits de la segona divisió de Romania que han arrencat ara a les dues. Fa 3 minuts no arriba. Per exemple, el Panduri Ripensia Timișoara, el Daco Getica contra el Sixereda o el Poli Metaloglobus.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui felicitem l'exfutbolista sabadellenc i ara entrenador Miguel Ángel Lozano i també el tècnic de futbol sala i també exjugador en el seu dia, Òscar Fernández.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Portes giratòries.
4 minuts i mig per sobre de les dues, som i entrem en matèria avui d'una manera força diferent al que és habitual. Un munt de jugadors han passat per l'Espanyol B, el rival del Sabadell diumenge, i pel conjunt arlequinat, des del Suceda, Tamudo, Jordi Dotto, Ivan Díaz, fins a Jordi Tarrés, Gaisca Saizar, Roberto Camacho, Héctor Simón, Toni Lao, Ángel, el capità arlequinat, Arnal, Tarik, Miki, Juanjo Ciércoles, Benja, Batanero, Gaby López, Clerc, Marc Fernández, Pirulo, Lucas Porcar, Àlex Domínguez, Max Marcet o l'entrenador, Joan Francesc Ferrer Rubi. Avui, però, tenim una visita especial aquí a l'estudi a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, i per això hem canviat l'ordre habitual del guió dels dimecres.
Juvenal Ejogo ha tingut una extensa carrera al llarg dels més de 15 anys que ha jugat entre el futbol professional i el semiprofessional. Va debutar com a sènior a l'Espanyol B, on va estar-se des del 98 fins al 2003, incloent-hi un pas de 19 partits pel mig al Levante, a segona divisió. El migcampista d'origen equatoguineà ha jugat un total de 338 partits entre primera, segona i segona B, assolint també 3 ascensos, 2 de consecutius a l'elit, defensant els colors de l'Alavés i del Recreativo, i el de sobres conegut del 2011 a Ipurua, amb la samarreta arlequinada. L'Espanyol i el Sabadell són els seus dos grans clubs, ja que després de sorgir de l'equip Pericú, l'altra etapa més llarga en un equip va ser precisament a casa seva, al Centre d'Esports, jugant 3 anys a segona B i 2 més a segona. En total, l'aleshores capità va anotar una vintena de gols, alguns molt recordats per l'afició arlequinada, com el que va donar la victòria al miniestadi l'any 2011. Entre aquestes dues etapes i el pas pel Levante, el currículum de Juvenal inclou també el Racing, el Castellón, l'Alavés, el Creativo, el Tenerife i el Cartagena, equips històrics del futbol espanyol. A més, com a capità de la selecció de Guinea Equatorial, el futbolista sabadellenc va arribar als quarts de final de la Copa Àfrica el 2012 i va ser quart a la del 2015, on es va retirar. I és que després de sortir del Sabadell, Juve encara va passar pel Cornellà i el Santa Coloma andorrà. Un cop penjades les botes, va ser director general de la federació del seu país d'origen i des de l'arribada d'Antonio Hidalgo és el segon entrenador del Sabadell.
I el tinc assegut aquí, justament al meu costat, a l'estudi de Ràdio Sabadell. Juvenal Ejogo Bueno, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Benvingut aquí a Ràdio Sabadell. Dèiem ara que feia temps que no passaves per aquí. El Juve és molt romàntic amb aquestes històries de si Espanyol ve Sabadell, recordar que són segurament els dos grans clubs de la teva carrera, com a mínim en quant a anys. Va sorgir del futbol base Perico. I quan veus els escuts del Sabadell i l'Espanyol cara a cara, et venen records o al final no ets molt de viure aquestes històries de manera més especial del compte?
Bueno, romàntic com a tal no et diria, no? Perquè és... El romanticisme i el futbol amb aquests nivells no casen molt bé, però sí que et diria que, bueno, que vaig passar uns anys, potser els meus anys més importants en quant a formació a l'Espanyol, i bueno, és un club que sempre em tracten com si estigués a casa meva, i la veritat és que li tinc un apreci molt, molt especial. No?
Serà un partit maco. No sé com arribeu al partit, perquè hem parlat molt les últimes setmanes de peatges físics amb la Copa Federació, amb el viatge, amb la gespa d'Oriol, etc, de lesions que malauradament també han estat una constant en aquest inici de Lliga. Però, com qui no vol la cosa, 7 jornades sense perdre, des de la jornada 1 contra el Castelló, que ja fa dos mesos, i l'equip que cada cop sembla que jugui millor.
Sí, bueno, són dades, no? Portem 7 jornades sense perdre, però també és veritat que cada partit l'afrontem com un nou, no? Com una oportunitat nova de poder millorar com a equip. I si dic la veritat, no hi pensem massa o no hi pensem res, no? Amb que portem 7 jornades sense perdre. Estem centrats únicament en aconseguir, bueno, en arribar al partit del diumenge amb les millors condicions possibles, tenir molt clar que o intentar transmetre què és el que ens trobarem allà, i que els jugadors, pues, siguin capaços d'interpretar el partit de la manera que volem, i sobretot, pues, plasmar-ho al camp, no?
Hem parlat de l'Espanyol, ara ho farem més, hem parlat del Sabadell, també tens un raconet per l'Atlético de Madrid, i Luis Aragonés sempre deia allò de el futbol és ganar, ganar, ganar i volver a ganar. A 16 d'octubre, un està més satisfet per veure l'equip quart classificat, 7 jornades sense perdre, o està més satisfet per com està jugant l'equip independentment d'aquests resultats?
Bueno, a veure, nosaltres... Les sensacions, en línies generals, són bones, no? Crec que l'equip, pues, està traient els partits endavant. Crec que estem en una línia més o menys que volem, i estem satisfets, però també sabem que tenim un marge de millora també important, i la gent de fora sí que jutja molt més per als resultats, i si la jornada 8 estàs al quart vol dir que ho estàs fent bé, però nosaltres no ens hi fixem tant en això. Nosaltres volem que l'equip vagi a més, encara tenim molt marge de millora. La temporada és llarguíssima, no? I ser quart a dia d'avui no serveix per quasi res. Nosaltres ens interessa que l'equip sigui avançant, continuï millorant i intentar fer l'equip una mica més fiable a mesura que van avançant els partits i ja està. I després, al final de temporada, doncs ja veurem on estem, no ho sabem, no tenim temps ara de pensar en això, però és la nostra obsessió, no? Que l'equip vagi millorant cada dia, cada entrenament que passa, i que els nostres jugadors pues, es creguin més amb la idea que tenim i que hi creguin al cap i a la fi. No?
Estava tirant ara de memòria, deies, el marge de millora que té el Sabadell. Al darrere, la veritat és que potser traient una mica el partit d'Olot, fins i tot t'incloc el de Copa Federació contra el Jove Espanyol, Llagostera l'altre dia amb molt poques ocasions, per no dir una de Sasha, contra la Nucía a casa, Orihuela fins i tot, contra el Mestalla... Són partits en els quals el Sabadell està concedint molt poc al darrere. A més, en la majoria de casos, domina, té la pilota, té el control del partit, o com a mínim els tempos cap allà on més l'interessa el conjunt arlequinat. Per tant, allà on toca incidir més és en els últims metres. Ho dic perquè Llagostera, per exemple, la primera part va semblar, com a mínim a Servidor, una gran primera meitat, i l'únic és que va faltar una miqueta més de presència en els últims metres, no? De generar més ocasions a l'àrea rival.
Sí. Tens raó. Nosaltres incidim molt, no?, en que necessitem millorar, no?, els últims metres, les últimes passades, amb la zona decisiva del camp, no?, que és on es decanta la balança, que hem de treure més coses, però clar, és el difícil del futbol, no? Sí, no? Crec que no hi ha cap equip ara mateix en el panorama que tingui aquesta assignatura aprovada. És el difícil del futbol, generar, crear perill, acabar, marcar gols, és el més complicat, és el que tothom busca. I respecte a la dinàmica que portem de joc, doncs sí que és veritat que no estem concedint massa al darrere, però també crec que tenim que millorar amb això i bueno, el que dic, no? treballar perquè no hi ha un altre secret i incidir que els jugadors pues que estiguin convençuts, no?
Parlem del partit de diumenge, 6:15 de la tarda, aquest Sabadell Espanyol B, que és un dels filials, ara venen dos de consecutius, això ho hem dit des del primer dia que va sortir el calendari, que era ben estrany, 6 valencians primer, després tots els catalans, començant pels dos gironins, després els dos filials, el Reus, ja veurem com acaba, però estava en el seu dia també just després abans del Nàstic de Tarragona, fins i tot l'Atlético Levante i el València Mestalla anaven junts, els aragonesos també, ara toquen els filials, per tant, parlem de l'Espanyol B d'entrada, que potser és el filial menys filial de tots, o com a mínim un equip que és jove, que és descarat, però que té un punt, ho ha tingut en les últimes temporades amb David Gallego, aquesta temporada és Gai qui els dirigeix, però no sé si estàs d'acord, que se'l veu com una mica més madur del que correspon per la seva experiència.
Sí, són els jugadors que surten de les canteres, i aquests filials, en aquest cas, doncs van mutant, no?, cada any, depenent del tipus de jugador que està a l'equip. L'Espanyol B és un equip, pues, sí, diria que té una mica, pues, és un equip agarrit. Crec que són jugadors que la temporada tan bona que van fer l'any passat no és per algo, no? Són equips molt intensos, però sí que és veritat que té a la zona de dalt, pues, té jugadors molt perillosos, no? Marcet, Nico, són jugadors que tenen una qualitat diferencial i clar, i els jugadors bons pues creen perill i has d'estar pues molt més pendent si cal de controlar tot això, de contrarrestar-ho, no? Però bueno, la veritat és un equip que ens ho posarà increïblement difícil. Nosaltres anem encarem el partit amb una humilitat brutal, sabent que tot costa moltíssim, cada punt que hem aconseguit fins al dia d'avui ens ha costat suor i que les coses costen, no? I és veritat que la gent, pues, normalment no estem molt acostumats a admetre, no tenim aquesta cultura, no?, d'admetre la derrota, i bueno, pues, la primera jornada del Castelló pues va ser superior a nosaltres i ens va guanyar. No vol dir que el Castelló com a equip sigui superior al del Sabadell, no ho sé, no vol dir això. Vol dir que aquell dia, concretament, va ser millor que nosaltres i ho hem d'acceptar i hem tingut que treballar per millorar coses i ara pues, estem on estem. Però sapiguem que tot costa molt. Si volem guanyar el diumenge contra l'Espanyol, bé, haurem d'estar a un altíssim nivell i intentar imposar-nos, no?
Deies que costa molt, però serà un partit radicalment oposat, amb les seves dificultats, que ni un és més fàcil que l'altre, ni viceversa. Però planteges un partit com el de la setmana passada contra el Llagostera, pel camp, pel tipus de rival, amb la posició més baixa de tota la Lliga, buscant molt joc directe, amb dues torres al davant i intentant la segona jugada. I set dies després, o vuit, perquè es va jugar dissabte, un Espanyol B a la nova Creu Alta, per tant, el guió de partit radicalment oposat.
Sí, el que passa és que quan més t'intentes imposar tu en el joc, menys deixes espai a aquests canvis tan bruscos amb els partits, no? És veritat que si tu deixes que el rival porti la iniciativa, pues, el Llagostera pot jugar d'una manera, l'Espanyol ve a jugar d'una altra, i sempre estàs per dur. El que nosaltres intentem i tractem és intentar portar nosaltres la iniciativa, intentar imposar el nostre joc, i el nostre joc intentem que sigui al camp de Llagostera o sigui al camp d'on sigui, a la Creu Alta on sigui, sempre sigui el mateix. Llavors creiem que aquesta és la manera que tenim de defensar-nos millor, intentant no que els rivals no ens ataquin i bueno, però ja et dic, no, cadascú té la seva manera de jugar i el Llagostera el dissabte passat ens ho va posar molt difícil i el diumenge que ve contra l'Espanyol pues ens ho posaran tant o més difícil, no? Llavors, bueno, d'això es tracta.
Un quart i un minut de 3 de la tarda. Estem en directe aquí a l'Hotel Suïssa, a Ràdio Sabadell, amb la visita del juvenil Jogo, de l'excapità del Centre d'Esport Sabadell, ara segon entrenador del conjunt arlequinat, amb aquesta excusa de ser exjugador del Sabadell i de l'Espanyol B, els dos equips que es veuen les cares diumenge a l'estadi Creu Altenc. Aquesta secció de Normal Jove és per comentar una miqueta com va anar el pas d'aquest jugador per un club i per l'altre. Comentaves una miqueta abans ja sobre l'Espanyol B o sobre l'Espanyol en general, perquè va sorgir d'allà en la teva última etapa formativa. Amb què et quedes de tot allò? Amb quines relacions personals? Amb quins coneixements? Què et va portar l'Espanyol a tu?
Bueno, l'Espanyol, el que em va portar a mi personalment, cadascú agafa el que es queda, el que pot o el que creu, no? I a mi l'Espanyol ve, el meu pas per aquell club, em va portar que sempre has de lluitar-ho, no? O sigui, mai pots abandonar perquè no saps mai on està aquesta oportunitat, no saps mai quan pot canviar la truita, no saps mai el que et pot passar. I el més important és no abandonar i continuar lluitant pels teus somnis, com era el meu en aquella època amb 20 anys o amb 18, que era ser jugador professional. I vaig tenir temporades molt dolentes a l'Espanyol B, on no jugava, on no comptaven amb mi, però jo seguia lluitant pel meu somni i al final després el vaig poder fer realitat a altres puestos, però si hagués abandonat en aquell moment no m'hagués arribat segur. Llavors crec que el més important que vaig aprendre allà va ser això, i al marge de moltes amistats que avui dia encara conservo i els tinc molt a prop, no?
Alguns encara a l'Espanyol per això o no? Lligats d'alguna manera o altra o...?
Bueno, els que eren companys meus en aquella època, pues, ja la majoria pues, potser seran retirat ja, no? Perquè si teníem una edat similar, pues... Però sí, bueno, que continuïn allà, pues, ja pràcticament no queda ningú, però sí que és veritat que hem sigut molts jugadors que vam fer carrera fora de l'Espanyol i alguns ens va anar bé, altres els hi va anar molt bé i altres pues no tan bé. Llavors, però bueno, al final l'amistat sempre queda i gràcies a Déu pues és el que et deixa el futbol, no?
I del Sabadell, del teu pas com a jugador, perquè clar, tornaves a casa molt més madur després d'unes quantes experiències fora de casa, a segona B, que era un pas enrere per categoria, però en canvi, clar, van ser anys de glòria. També va haver algun de pel mig que no va ser tan positiu, però ascens, ho dèiem abans, no? Repassàvem aquelles 5 temporades amb les dues últimes, per exemple, de segona divisió A, amb Lluís Carreras, que plantejava un tipus de futbol que crec que s'adequava molt a les teves maneres. Van ser anys realment de bon record, eh?
Sí, van ser bons anys en general, no? El primer any va ser Irún, que al final ens vam quedar amb la mel als llavis, però sí que és veritat que el que vaig poder experimentar al Sabadell és que no tothom està preparat per jugar a un club com el Sabadell, no tothom està mentalment preparat per jugar a la nova Creu Alta, i van passar molts companys per allà que no podien jugar allà perquè se'ls venia tot a sobre, i bueno, són coses que et dones compte amb una perspectiva quan ja ha passat les coses, però van passar molts jugadors per aquell club en la meva època que se'ls feia un món poder jugar a la Creu Alta, i al final, pues, bueno, crec que aquestes són coses importants, no? La gent es pensa que vas allà, surts al camp, jugues i tal. No. Si ja un quan està a la gespa jugant, tens sensació de hi ha vegades que tens la sensació de que no et pots fallar, no et pots equivocar. Hi ha gent que respon bé, hi ha gent que no respon tan bé, i sobretot, no, tens molta sensació, a pesar de ser un joc col·lectiu, a vegades tens sensació de soledat allà, no? Quan la cosa va malament, és bueno, la gent que ha pogut jugar i tingut l'oportunitat i la sort, pues sabrà lo que em refereixo, no? Són sensacions difícils i no tothom està preparat per portar-ho, no?
Clar, això és un bagatge que com a entrenador ara, tu, Antonio Hidalgo, que també ha viscut aquesta situació i aquest sentiment, no només aquí, a la Rosaleda, a l'Heliodoro, etc. Això s'ha de saber transmetre després. Com a mínim, tu has passat per on ha passat ja el jugador, no? Per tant, m'imagino que en el dia a dia això es nota.
Sí. Jo crec que ells ho veuen també, ho saben. A vegades quan estàs entrenant i veus que hi ha un que comet una errada perquè s'ha confiat o perquè tal, ja has fallat perquè t'has confiat. I ell et mira així i et mira i diu...
Aquest ja ha passat per aquí, no? Aquest ja l'ha viscut, això.
Nosaltres, jo crec que això ho intentem canalitzar de manera positiva, no? I transmetem, sobretot l'Antonio, no? Que cada vegada que té oportunitat de parlar amb jugadors, no us penseu que jo us estic demanant això perquè no sé si es pot fer o no. I que això, hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que no. I les que es poden fer, les hem de fer. I llavors, clar, jo crec que el jugador, pues, crec que això, pues, ho veu i sobretot, pues, creu perquè li estàs transmetent alguna cosa que tu saps que ell ho pot fer i ho pot donar. Llavors, és molt important. També fa molt poc temps, no, que hem sigut jugadors, i també tenir-ho tan recent, pues, també potser ajuda. Però bueno, crec que nosaltres estem encantats amb el grup. Estan treballant com animals... veuen cada mes els resultats van sortint amb molta feina i amb molt esforç, però les coses van sortint, i bueno, nosaltres estem allà per ajudar-los amb tot el que sigui necessari.
Com és la relació de tot això amb l'Antonio Hidalgo? Excompanys, diria que va compartir fins i tot el braçalet de capital Centre d'Esports Sabadell, ara membres del cos tècnic com a primer i segon entrenador, i des de fora transmetent la imatge que sou dos caràcters complementaris però diferents, no? Potser l'Antonio una mica més passional, tu més de baixes pulsacions en alguns casos, us complementeu en aquest sentit, no?
Sí, la veritat és que ell és una persona molt, molt temperamental, molt, ho viu molt, tot, absolutament tot, no? I molt intensament, i jo crec que per ser entrenador has de viure així, perquè és que si no és impossible. Llavors, és una persona molt perfeccionista, amb tot li agrada que tot estigui en ordre, preparant tots els entrenaments, els prepartits, els postpartits, tot, no? I jo, pues, sóc un altre caràcter, sóc més tranquil. A vegades ell, quan està encès, mira, i jo no dic res, i ell, pues, saps? Perquè si els dos fóssim iguals,
un cop d'aigua per frenar l'incendi,
sí,
no? També, no. De calmar una miqueta les revolucions, la temperatura.
No anirien bé, no? I bueno, i sobretot, pues, això, que entenem i veiem les coses quasi alhora. I ell, moltes vegades pensa en coses i em diu, pensa en esto i tal, i a vegades ell també necessita que algú que ho veu com ell, pues, li digui, pues, sí, pues. I crec que en aquest aspecte ens entenem bé i ja està, no? I sobretot tenim també un grup de treball molt important, no? El Xavi, amb el Pablo de porters, amb l'Ignasi, som un... cadascú sap molt bé la seva funció, la seva feina, i la veritat és que estem contents amb el grup de treball, no?
Quan et van trucar, en el primer moment, quan Antonio venia cap aquí des de Xipre i decideix, o no sé com va anar la primera conversa, primer, què et porta al final a decidir-te per venir cap al Sabadell i tornar un altre cop a vincular-te al conjunt arlequinat? I sobretot, vist ara en perspectiva, ha anat tot com t'esperaves?
Bueno, va ser ell que va dir: vente conmigo, la situació és més que crítica i necessito algú que doni una mica de sàpiga estar tranquil en situacions així, perquè bueno, jo pues no entrava dintre dels meus plans ni molt menys, però bueno, hi han vegades a la vida que no es pot dir que no, no? I jo quan Antoni m'estava en això, jo estava mirant la taula de classificació i estava veient allà el Sabadell on estava i bueno, hi ha moments a la vida que no pots dir que no, i aquell va ser un. I bueno, i després pues han passat els mesos, al final vam salvar la temporada passada amb molta agonia, però la vam acabar traient endavant, i aquest any pues il·lusions renovades, objectius nous i sobretot amb moltes ganes, no, de poder pues fer una bona feina al Sabadell, no?
Al final sou molts dels que havíeu estat ja a segona divisió, no només vosaltres, sinó jugadors, Ian Mackay, Edgar Hernández, Jesús Olmo, i que intenteu, com a mínim, plantar el Sabadell en les primeres posicions i no trobar-lo on l'any passat. Simplement per rematar-ho, Jovet, et veus fent carrera com a entrenador ara que ho estàs vivint de tan a prop? Et veus a les banquetes molts anys?
No ho sé. Tinc que dir que és una feina molt, molt gratificant, sobretot quan les coses van bé i els resultats van sortint, però també és una feina molt, molt intensa, és molta feina. Un, quan és jugador, doncs només es preocupa d'anar a l'entrenament cada dia, entrenar i ja està, i pensar en l'endemà, i quan és dia de partit, doncs en jugar i ja està, no? Però un entrenador, i més avui dia, no?, que hi ha tantes plataformes i tanta informació que tu pots veure el rival, com juga, com no juga, com saca, com marca, com defen, com ataca, tot això és feina al final, no? I estàs analitzant tot el dia, analitzant, i és una cosa que dona molta feina. És molt apassionant, però dona molta feina, no? A vegades ve que aquests entrenadors que arriben a un club amb el cabell d'un color i se'n van
o sense cabell o blanc.
Exacte, no? I ara ho veus, no? Perquè és, no? Perquè en realitat Antonio mateix pues està, té que estar pendent de moltes coses, no? Però bueno, jo crec que tot just estem començant i no sé, esperem que sí, que tinguem una llarga trajectòria i...
Doncs tant de bo que sí, que sigui aquí al Sabadell, si pot ser, i que sigui com fins ara, que són 15 jornades i de moment un descens que seria traumàtic estalviat, i amb l'equip a la part alta de la classificació després de 8 jornades de 2 mesos. Jovet Aletxogo, tota la sort del món, gràcies per venir aquí a l'Hotel Suïssa a compartir aquesta experiència de moment d'uns quants mesos, gairebé ja diria que més de mig any al centre d'esport Sabadell. I home, crema la banqueta, crema la nova creu, el tu deies abans, però que siguin molts anys, perquè voldrà dir que la cosa rutlla i que us funciona bé tant a vosaltres com al centre d'esports en general.
Bé, moltes gràcies a vosaltres i això, amb això estem, no? Intentant tirar l'equip endavant i sobretot fer una bona temporada.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Mentre deixem el Jove que s'acomiadi a tot això, avui hi ha hagut roda de premsa, és dia de tornada a la feina, als entrenaments del centre d'esports. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I qui ha parlat ha estat Adri Cuevas avui.
Ha parlat Adri Cuevas, que coincidiràs amb mi segurament, Adri. Tu que ets més un afèrrim seguidor d'Adri Cuevas, que està sent un dels millors jugadors del centre d'esports Sabadell en aquest inici de temporada, el Mariscal, com li diu el nostre Sergi Garcés. I el cert és que avui ha estat protagonista en roda de premsa, i el primer que li hem fet és preguntar-li precisament per això, no? Pel seu estat de forma, si des de l'arribada d'Antonio Hidalgo, com ha vist aquest canvi a nivell personal, si ell també ho ha notat, i si es troba, doncs, això, en el seu millor moment de la temporada i de la seva etapa aquí a Sabadell. Ell ha comentat que bàsicament és un resultat o és una conseqüència, és un efecte del col·lectiu.
Creo que desde que la llegada de él el año pasado sí que llevo un buen rendimiento. Creo que el final del año pasado también fue bueno. Y yo estoy contento, estoy trabajando y creo que al final los momentos nos los da el equipo, ¿no? Porque si el equipo va bien, al final cada uno pues da su mejor versión y en eso estamos, ¿no? De cada uno nos ayudemos unos a otros y si el equipo está lo mejor posible, pues al final individualmente también estaremos bien.
Està rendint a bon nivell, de moment el de Jerez de la Frontera, que també ha parlat del tema dels filials, ara que ho comentàvem amb Juve, d'un estil absolutament diferent al de Llagostera, i de la nova Creu Alta, que ara deia també Juve en el Jogo, que a vegades crema segons quins jugadors. Ha parlat també d'aquesta assignatura pendent, oi, que té
sí,
el Sabadell?
D'entrada diuen que, tot i tenir ara un rival, o rivals fins i tot, perquè després recordem que ve el Barça B, no pensen variar. Sí que hi ha alguna variant, però no l'essència del joc del centre d'esport Sabadell, de tenir el domini de la pilota. El cert és això, que al final ara toca ser més regulars a la nova Creu Alta, aconseguir aquí, aconseguir més victòries a casa. Però per Adri Cuevas, la diferència entre jugar ara mateix al Temple i jugar a domicili és res, qüestió de detalls.
Creo que hemos tenido muchas veces los puntos aquí en casa también, pero se nos han escapado por esos detalles. Y como te digo, al final, pues bueno, el otro día fuera de casa metes ese gol en el 80 y pico y el otro día en casa lo pierdes también en el 80 y pico por un penalti. Son detalles que no están pasando, están siendo favorables fuera de casa y dentro, pues no. Simplemente, pues bueno, intentar que pase más en casa porque en casa queremos celebrarlo con la afición, queremos que estén con nosotros, que cada vez vengan más y que los puntos sean en casa también.
La veritat és que de mitjana, per sobre de la temporada anterior, sense cap mena de dubte, hi ha més tendència a l'alça en els últims partits al tema de venir gent a l'estadi. Recordem, 6:15 de la tarda, 5:30.
6:15, mitja hora abans, com sempre, a Ràdio Sabadell. A més, jornada especial, ara que també hi havia per aquí el Gerard Guardi, que si no em mata, el cap de premsa del Sabadell. Dia del soci, partit del soci, per tant, fins dissabte, oportunitat per retirar dues entrades de la zona del carnet, cada aficionat del Sabadell, cada abonat del centre d'esports, i per tant, jo crec que es veurà un bon aspecte a la nova Creu Alta aquest diumenge, Adri, si la meteorologia, això sí, també ho permet, perquè fa pinta que plourà i farà mal temps aquest cap de setmana. Esperem que doni una petita treva tant el diumenge a la cursa d'obstacles, al matí, com a la tarda a la nova Creu Alta.
També un clàssic, això de la pluja al temple. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Fem una aturada en el camí i estrenem secció relacionada amb el món del futbol. Avui que teníem aquí a Juvenal Ejogo Owono, parlarem amb una altra equatoguineana.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
El dissabte, 19 d'octubre, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Mama i per aquest motiu el diumenge correrem amb Ràdio Sabadell. Participem tots junts, grans i petits. I si vols, vine amb la teva mascota. Apunta't a la nostra web radiosabadell.cat i participa a la nostra cursa solidària. Hi ha molt per fer. Ens ajudes?
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet nacional rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I em fa especial il·lusió avui estrenar aquesta nova secció per qui la protagonitza i sobretot pel tema en qüestió aquesta temporada. A l'Hotel Suís parlarem també de futbol femení i encetem aquesta secció amb la directora de FutFem.cat, amb l'Edurne Concejo. Què tal? Benvinguda a casa teva.
Hola.
Excompanya d'aquesta casa, periodista des de fa molts, molts anys resident aquí a la ciutat i experta en futbol femení. Per tant, aquesta temporada rescatarem històries del futbol femení, protagonistes, gestes, i avui comencem pel món arbitral, també pel futbolístic, com a jugadora, perquè també t'he passat aquí a la ciutat, al centre d'esports. Però Edurne, clar, últimament estem parlant de molts noms propis, que si Stéphanie Frappart, l'àrbitra francesa, que va ser la primera dona en arbitrar un partit masculí de la primera divisió masculina i fins i tot de competició europea aquest any amb la Supercopa, que si la Vivian Steinhaus, que és d'Alemanya i que és la primera dona que va arbitrar un partit de futbol masculí l'any 2017 a la Bundesliga. Avui escombrem una miqueta cap a casa i la història fa referència a una exjugadora d'origen equatoguineà del centre d'esports, oi?
Exacte, la Mati Esteves, una vella coneguda de l'arbitratge català que... doncs ha anat pujant els graons en això de l'arbitratge i ara mateix és àrbitre FIFA i ha estat una de les nominades per millor àrbitre de l'any per la Federació Catalana de Futbol. Per tant, tota una figura que segur que té moltes coses a explicar-nos. Amb 27 anys, com deies, amb nacionalitat de Guinea Equatorial, però resident a Mollet, i també esportista en futbol, natació, atletisme. La veritat és que tota una figura molt interessant que, com deia, segur que ens explicarà moltes coses.
I que ha jugat a futbol al Martorelles, aquí a la comarca, al Montcada, i el 2012-2013 al centre d'esports Sabadell. Per tant, m'imagino que Sabadell deu ser una ciutat especial per ella. Mati Esteves, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Doncs amb la Mati comencem aquesta secció. Edurne, dèiem el tema del camí des del rol de jugadora cap al d'àrbitre, que Mati vas fer aquí a Sabadell, oi?
Perdona?
Aquesta transició de ser jugadora a ser àrbitre va ser després del pas pel Sabadell, oi?
Sí, l'últim any que vaig jugar va ser al Sabadell i encara que, tot i que em quedava un any per poder continuar, vaig decidir finalitzar la meva carrera en aquella temporada amb aquest club i em vaig dedicar només a l'arbitratge.
Hola, Mati. Jo et volia preguntar per què és el que et va traure precisament del món de l'arbitratge quan eres jugadora, per què decideixes dir doncs mira, ara ho vull provar des de l'altra banda?
Bueno, la veritat és que jo al món del futbol portava molt poquet, havia provat com a entrenadora, com a jugadora, i se'm va presentar l'oportunitat de provar l'arbitratge, ja que l'Ainara, la meva àrbitra, actualment m'ho va comentar, i jo crec que era l'única posició que em quedava per provar, i vaig intuïa que era una visió molt, molt diferent de tot el que havia vist fins ara. I el fet que hi haguessin poques noies i que fos alguna cosa potser nova em va despertar molta curiositat.
Deia Edurne el tema d'Ainara Acevedo, que és la millor àrbitra catalana de l'any. Doncs parlàvem del tema de la gala de les estrelles, també una referència que té la Mati en aquest sentit. Suposo que per tu també això un mirall, no?
Bueno, la veritat és que no sé si un mirall. Ens hem anat animant l'una a l'altra des de que vam començar, perquè va ser a la mateixa hora, no la tenia com a referent. Teníem com a referents potser a l'Anna Sardai, no la Victoria Petrova, que porta més temps. Però la veritat sí que ha sigut un recolzament molt, molt important durant tots els anys. Hem anat a la mateixa velocitat, més o menys. Potser un any ja per davant, un any jo per darrere. Però bueno, anem allà una mica a la part.
Sí, de fet, aquí el punt d'inflexió a Espanya va ser a la temporada 2017-18, quan les tirpetes arbitrals doncs, van començar a estar formades només per dones. Precisament aquest canvi el vas fer amb l'Ainara, no? Tu vas passar les proves d'accés per ser una de les escollides. No sé, com valores després, ara que ja hem tingut una miqueta de temps, per valorar com ha anat aquesta aposta de la federació?
La veritat que al principi, quan van rebre la notícia, era una mica... incertidumbre de com seria la temporada o com seria o s'avançarien categories a partir d'allà, i no sabíem ben bé ni imaginàvem tot el que el futbol esperava o tenia preparat per nosaltres. Ara, vist des de lluny, la veritat que ha sigut molta sort que s'ha juntat amb el treball de molts anys, i s'agraeix molt. La veritat, coincidir justament en aquesta època suposa poder viure la professionalització que s'està veient cap a tirar o que tindrà l'arbitratge femení. La veritat, és tot molt positiu i any rere any vas veient que la cosa va estar molt bé i molt ràpid.
Una de les figures de les quals s'ha parlat molt últimament és Marta Huerta de Aza, aquesta col·legiada que s'ha estrenat aquesta temporada a segona divisió B. Durné, dèiem ara fa 10 dies tot just que el Sabadell, no diré que ha passat a la història perquè és circumstancial i anecdòtic, no? Però és el primer club del futbol espanyol arbitrat per dues dones a la segona divisió B. En el seu dia Carolina Domènech va obrir el camí i va xiular fins a 7 vegades al centre d'esports, i la setmana passada, en l'últim partit de la nova Creu Alta, Huerta de Aza va xiular també al conjunt sabadellenc. Per tant, Edurne, Sabadell sempre d'una manera o altra relacionat amb molts temes, també en el cas del futbol femení.
Sí, sí, sí. Precisament en aquests recurs, o no sé, que acabaves de comentar, doncs la Mati va formar part d'una altra. Juntament precisament amb Ainara Acevedo, Mati, vas formar part de la primera tripleta de dones que dirigia un partit d'homes a la tercera divisió, aquell Sant Cristóbal Llagostera, que malauradament doncs va sortir a tots els telenotícies per la banda més trista, no?, per aquests insults masclistes, aquesta atenció mediàtica que va envoltar el partit. No sé, Mati, com recordes aquell dia?
Doncs la veritat que el recordem com un dia molt, molt bonic, no?, la possibilitat de les tres noies que van fer el partit, que van començar amb el mateix curs i la mateixa temporada d'àrbitre, poder fer història per Catalunya, realment és molt bonic. El partit va acabar superbé, va ser un partit molt agradable on tothom ens va tractar molt bé, i de fet sabíem que teníem entrevistes i ens hagués agradat que s'hagués parlat, però més que del que es va parlar, que no es va notar mai en cap moment al camp, ens hagués agradat que s'escoltés doncs, bueno, la feina que estan fent les noies actualment, i no només nosaltres que hem tingut la sort de coincidir, sinó noies fins i tot que estan per categories superiors i que al final haguessin sigut el reflex per noies més joves. Bueno, el record del dia és molt bonic, el record de les conseqüències o de la repercussió no tant, però bueno, hem de seguir.
Al final és una qüestió d'acabar normalitzant això, no? Perquè parlem de la primera dona que xiula segona B, la primera dona que xiula un partit d'homes aquí al futbol català. És tan fàcil i tan senzill com que a la llarga hem d'obviar si és home o dona qui xiuli. O sigui, al final hem parlat i molt d'aquests temes, però hem de centrar-nos en la qualitat impartint justícia i prou.
Sí, jo crec que és positiu que es parli, perquè al final, si només es queda el món de l'arbitratge, vale, àrbitres ja som unes quantes. Jo crec que l'important és que noies que no s'imaginen que poden ser àrbitres o que poden arribar a segons quines categories, se n'adonin. Llavors, realment, quan nosaltres estem al camp, ens adonem que la gent valora la nostra feina igual que valora la d'un home. Vull dir, ens sentim superiguals i en aquest sentit no hi ha cap problema. Dins del camp deixa de ser notícia. És positiu si es parla bé de cara al món exterior, perquè la gent pugui introduir-se potser o es replantegi l'oportunitat.
El tema de la condició de dona, fins i tot de persona de raça negra, poden posar-te les coses més complicades en aquest sentit? En un món, el del futbol, que a vegades sembla que estigui destinat a que les persones van allà a desfogar-se, que està tot permès, veiem, per exemple, fa un parell de dies insults racistes en un partit de seleccions, Bulgària-Anglaterra, és un món que per moltes coses a nivell d'aficionats queda molt endarrerit, no? I no sé si això ha suposat algun entrebanc per tu també.
La veritat és que, bueno, no crec que quantes més coses té la gent per ficar-se en una persona, doncs més fàcil és dir qualsevol cosa despectiva. Però sempre dependrà de com s'ho prengui la persona, també. No només de les seves actituds o aptituds, sinó de com afronti cada situació. Jo personalment, bueno, faig un treball interior bastant gran i també exterior, vull dir, m'esforço molt a encertar tot el que pugui. Llavors, bueno, si malauradament m'equivoco i algú decideix insultar-me per la meva raça o per la meva condició de dona, doncs al final és acabar acceptant que és aquella persona que té un problema i que, bueno, que de futbol entén tothom i sembla que creuen que tenen dret a parlar. Bueno, no sé què dir-te, depèn de la persona. Sí que suposo que estic més exposada a segons quins insults, però al final estàs concentrat i ni t'enteres.
realment el que cal fer, el que deies, aquest exercici mental, aquesta preparació mental, i és que per dedicar-se a l'arbitratge la gent potser es pensa que només s'ha d'estudiar el reglament i prou, però la preparació va molt més enllà. Les proves d'accés, per exemple, són realment exigents i molta gent doncs, no és capaç d'arribar-hi fins allà. Em fixava, per exemple, Nara Acevedo també té passat a l'atletisme igual que tu. No sé si aquest fet us ajuda també una miqueta, no? El venir del món de l'atletisme, el poder superar aquestes exigents proves físiques.
Bueno, la veritat és que la meva carrera com a atleta és bastant curta i no tinc cap mèrit. La Inara sí que ha sigut una atleta amb més mèrits en aquest esport. No són fàcils les proves físiques, vull dir, s'ha de treballar molt. La gent quan escolta les proves que fas, no només físiques sinó tècniques, es sorprèn. I realment, per accedir al cos d'àrbitres, pots superar unes proves amb uns temps més o menys que pot fer qualsevol, però a mesura que vols avançar o pujar de categoria, la competència es fa molt més forta i els temps es van ajustant.
Que, per exemple, de què estaríem parlant, per exemple? Per posar un exemple que la gent sàpiga de quins requisits heu de superar.
Vale, doncs nosaltres fem proves de velocitat de 40 o 60 metres, de 30 o 60 metres, depenent la categoria, i després fem de resistència. Has de fer determinats metres en menys de 5 o 6 segons, o la prova de resistència és un 2.000, són 5 voltes a la pista d'atletisme. Llavors, conforme vas pujant de categoria, t'acurten els temps. I al final una persona que no treballa com a mínim 3 o 4 dies a la setmana d'entrenament no supera les proves, són bastant exigents.
Mm-hmm. I no només això, també hi ha proves d'anglès que molta gent no ho sap, oi?
Exacte, fem proves d'anglès, prova de test de reglament, proves per escriure, també fem vídeos de jugades i de redacció d'actes. Vull dir, la preparació no és fàcil preparar-se unes proves d'àrbitre. I a més que durant una temporada potser pots fer 5 proves, on fas primer les físiques i després les tècniques.
Això pel que fa a la preparació, un cop ja ets internacional, què ha suposat per tu aquest pas endavant, aquest fet de ser internacional?
Bueno, la veritat és que la meva feina com a internacional pot ser la mateixa feina que té un àrbitre que només arbitra a Catalunya, o un àrbitre o un assistent de tercera divisió. Jo crec que la complexitat es troba més que res a l'hora de combinar la teva feina amb l'arbitratge o a l'hora de combinar els entrenaments amb els viatges. En quant a feina, realment, el que ha de fer un àrbitre és sempre treballar per millorar-se, i això és independent de la categoria que et trobis. Vull dir, treballar igual que un àrbitre que no ha tingut la sort d'anar pujant categories.
Tot i així, si et dono triar entre, abans dèiem, el tema de nois o noies, pel tarannà potser més dialogant d'unes o d'altres, partit de clubs o de seleccions, si et donés a triar un partit, què triaries?
Uau, això és molt complicat. És que,
pregunta al milió.
Al final, quan afrontes cada partit, com, bueno, vale, a veure què demostro aquí i què en trec de cada partit, tots els partits són especials. A un femení aprendràs unes coses, a un masculí uns altres, a un futbol base també t'emportes coses positives. Vull dir, per mi tots els partits estan bé. No t'escolliria. Només és agraïment quan reps una designació, llavors no puc escollir.
Com que a mi em toca parlar del futbol femení, doncs acostuma a dir que s'hi hauran moltes més faltes en els partits femenins, que cada contacte gairebé es sanciona. Per què creus que passa això? Encara hi ha aquesta visió de que les noies són més febles i que per això se les ha de sobreprotegir?
Doncs jo no sé si és cert això, que al femení es xiulen més faltes. Sempre has de jugar una mica i veure quins dos equips tenen davant. Si un és més a fer contacte, si l'altre no l'aguanta tan bé i creus que des de jugar et perjudicarà a l'hora de dirigir el partit, xiularàs més faltes independentment del sexe que es tracti. És que no crec que sigui així. Nosaltres al final el que tractem és de protegir els jugadors i el futbol. Llavors cada partit és diferent.
Mm-hmm. També et volia preguntar, en aquesta vessant d'àrbitre internacional, hauràs pogut compartir experiències amb àrbitres d'altres països. No sé, quines diferències has trobat respecte a l'arbitratge aquí i el que hi ha fora? Vies d'accedir-hi, suport que tinguin, no ho sé.
La veritat és que la part de conèixer gent d'altres països, no només d'Europa, sinó del món, perquè també he tingut l'oportunitat d'estar a la CONCACAF, és la part, diria, que de les més boniques, perquè ja només quan surts a Catalunya pots començar a veure com tracten les teves companyes d'Espanya, o pots veure com àrbitres d'altres països d'Europa tenen un contracte almenys semiprofessional, o veure com treballen els àrbitres als Estats Units, que també és diferent. La part interessant és veure que al final tothom està a 90 minuts a un partit, però el tracte que rep o per part de la seva federació és diferent. Alguns tenen unes facilitats, alguns tenen unes altres, i poder veure aquestes petites diferències, doncs la veritat és que està molt bé. A part del tema del futbol, doncs diferents cultures, diferents llengües, idiomes, i bueno, jo crec que és una experiència molt, molt bonica que et dona el futbol.
Estem escoltant a la Mati Esteves, a la col·legiada de Mollet, però exjugadora del Sabadell, internacional, amb tot aquest camí que ha anat fent, deia abans, des de la temporada 12-13 aproximadament, que és quan estava jugant al centre d'esports, fins a ser àrbitre internacional, de la mà, dèiem, amb la Inara Acevedo, creixent totes dues. Simplement per acabar, Mati, quin repte et queda encara pendent per fer? Quins són els següents passos dins d'aquesta carrera arbitral?
Bueno, la veritat és que jo crec que, independentment on em trobi, sempre diré el mateix. El meu objectiu és seguir gaudint i anar pujant tot el que pugui. Llavors, jo crec que la feina que s'ha de fer és la que he fet fins ara, que és treballar, entrenar i gaudir. I, bueno, me n'adono que si mantenc aquestes coses, les experiències van arribant soles. Llavors, seguir sumant experiències i moments nous.
Doncs tant de bo que en sumis moltes més i que siguin com a mínim igual que fins ara, que la veritat és que està sent una gran carrera. Mati Esteves, un autèntic plaer estrenar la secció dedicada al futbol femení aquí a Ràdio Sabadell a l'Hotel Suís amb tu, i tota la sort del món d'ara endavant.
Vale, moltes gràcies, un plaer.
I Edurne, pràcticament el mateix. Gràcies per la feina, per descobrir-nos històries del futbol femení. Hem començat per la Mati Esteves. Clar, no s'acaba mai. Aquí podem fer tantes com vulguem, eh?
Doncs ja anirem portant en setmanes posteriors altres històries que esperem que tothom trobi igual interessants. Moltes gràcies.
Amb la Edurne Concejo, i si voleu més informació sobre futbol femení, futfem.cat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Passem pàgina de moment al futbol, 8 minuts i les 3. Avui estrenant aquesta secció amb l'assistent internacional, amb la Mati Esteves García Villacue, però ara parlem de futbol sala perquè l'Escola Pia ha passat ronda a la Copa del Rei d'aquest esport. Els escolapis, ahir en parlàvem amb el seu entrenador, van sortir vencedors de l'esbojarrada eliminatòria a Pallejà gràcies a un gol de Santi Cerdà a les acaballes de la pròrroga. Ahir, que el que va posar el 3-4 final va ser un duel amb alternatives entre la Pia i el conjunt entrenat per l'ex del club Diego Blanco. El gol de Cerdà sobre la botzina, tirant d'èpica, va desfermar l'alegria dels jugadors escolapis, un d'ells, l'Aleix Navarro.
Al final això és un torneig al cau, la Copa del Rei, qui pesa se'n va cap a casa, i un partit tan igualat, amb 5 faltes i pròrrogues, pues, jugàvem a no fallar. I sobre el gol del Santi, bueno, clar, esperàvem que algú l'enxufés, no ens esperàvem el Santi, la veritat, perquè el tio no n'està fotent una als entrenos, però mira, ha enxufat de 5 a tota l'esquadra, falta 5 segons i bueno, la banqueta, una bogeria. A sobre tenim el públic, els nanos de la Fans Pia són una passada a sobre i bueno, una maleia allò ha sigut.
L'equip de Pedro Donoso haurà d'acostumar-se a partir d'ara a jugar entre setmana, el que es prenen com un premi i no pas com un càstig. Aleix Navarro explica que l'objectiu és jugar contra un primera, bé sigui via la Copa Catalunya o la del Rei.
Si contem que Catalunya comença a partir del gener, seran 3 competicions, 2 copes i la Lliga. Costarà mantenir la concentració en totes, però bueno, la recompensa que et don passar una ronda d'una copa com hem passat avui és enorme. Ara ens plantarem contra un segon a casa, que ja esperem data, i també sabem que passar una ronda a Copa Catalunya amb 4 o 5 ens plantem una Final Four com la que vam fer 2 anys, així que una sensació increïble. I a mi recordo amb paraules, com diu el Llorenç Tarrés, d'un gran amic, que hem de disfrutar aquests partits que són els més macos del futbol sala.
D'aquí a un mes a jugar aquesta eliminatòria que comentava ara l'Aleix contra un segona divisió que es decidirà per sorteig però seguint criteris de proximitat geogràfica. I per segon cop consecutiu i per tercera vegada en el que portem de Lliga, els tres equips sabadellencs de segona catalana de futbol van sortir escaldats dels seus respectius compromisos. El negre cap de setmana el va encetar amb la tercera derrota consecutiva al filial del centre d'esports. Els arlequinats van caure 1-0 al camp de l'invicte Calaf. Com a mínim, els de Nacor Bueno han aconseguit frenar la sagnia de gols en les últimes jornades. És per això que el central, Marc Esturgó, creu que estan anant cap al bon camí.
Notem aquesta progressió i tenim molt bones sensacions. Una llàstima a la derrota. Ara, doncs, és moment de canviar aquesta dinàmica, però bueno, amb mentalitat positiva, perquè, ja et dic, en general l'equip, bona sintonia, ens comencem a entendre millor.
Un Esturgó que està en dinàmica del primer equip i que dependrà de si entra o no en la convocatòria d'Antonio Hidalgo, que pugui estar en el pròxim partit del Sabadell B, diumenge a les 12 a Olímpia, davant del Torelló. Tots dos conjunts tenen 6 punts, dos més que el Tibidabo. Els blanquivermells, antepenúltims a la taula, jugaran també diumenge a les 12 al camp d'Alcaldes de Montbui. L'equip de Jesús Díaz Vaquero intentarà recuperar-se de la desfeta per 0-3 davant del Vic Riu Primer, un conjunt que s'havia presentat al municipal de Torre-Romeu sense haver guanyat. El capità dels blanquivermells, Toni Sánchez, reconeix que l'equip encara no s'ha acabat d'acomodar la categoria.
Els números ja ho diuen, que defensivament estem patint i, bueno, no sabria dir-te el motiu, però estem buscant solució. Per això anem canviant de sistemes i anem provant, però, bueno, tenim que ser més forts, més contundents i poder treballar tot l'equip en bloc, pues, més.
I serà precisament al camp del Vic Riu Primer on jugarà aquest cap de setmana la sabadellenca. Els taronges, amb un gol a les acaballes, van sortir derrotats de l'últim duel contra el Cardedeu per 1-2 i es queden penúltims a la classificació. Ni el retorn del davanter Víctor Nicolás va servir per revertir la dinàmica. Tot i això, el Punta confia en que repetirà la gesta i la remuntada de la passada campanya.
Són dinàmiques i mira, ara estem fent una mala dinàmica, el balón no entra, la línia que nos llega nos hace un gol con muchísima facilidad. Y bueno, esto es cuestión de sacar 3 puntos, y una vez que saquemos 3 puntos, mira, el año pasado estuvimos en la misma situación, pero a mitad de la liga, y al final el equipo hizo 12 partidos sin conocer la derrota, y el equipo acabó sin ningún tipo de ahogo. Y este año va a ser igual, en el momento que hagamos 2 victorias seguidas, esto va a ir para adelante. O sea, hay un equipazo, o sea, es el mejor, de los 4 años que voy aquí, es el año que mejor equipo hay, y no tengo duda que lo sacaremos sí o sí.
La próxima cita del conjunt de la zona sud, recordem, serà a Vic dissabte a 3:15 de la tarda. Ja en futbol femení les coses no milloren. Derrota per 1-2 del sènior femení del centre d'esports a Olímpia contra el Porqueres. L'equip és quart per la cua amb un punt de 12 possibles i diumenge visiten la penya blanquiblava La Roca a 4:45 de la tarda. Isamel Azuzi, l'entrenador, això sí, ha dit que està notant una evolució en les seves jugadores. En vòlei, el Natació Sabadell ha arrencat la lliga amb 2 victòries. L'equip de Jordi Fernández va imposar-se per 1-3 al Tren de Sóller mallorquí en el primer desplaçament de l'any. Un partit més ajustat del que diu el marcador, però que permet al club arribar al duel contra el Sant Roque Batán Canari, el co-líder juntament amb el club, amb 6 punts. Serà un partit que enfronta els 2 primers classificats. Otto Lusic Sakotic, el capità de l'equip, destaca el gran inici de campionat que estan fent.
Després de l'any passat, que vam començar bastant malament, perdent els 2 primers partits de casa, a començar aquest any guanyar els 2 primers i sobre un fora a Mallorca, que és un camp que serà complicat. La veritat és que és una molt bona temporada i té bona pinta.
Dissabte a 4:45 es jugarà a les naus el duel entre el Natació Sabadell de vòlei i el Sant Roque Batán, els únics equips amb 6 punts a aquestes alçades de la Lliga. L'equip femení, tot això, va aconseguir la primera victòria de la temporada. Va ser a Lleida per 0-3. Aquest dissabte, a 2:15, l'equip d'Hugo Gotuzzo rep l'Ipsa Les Palmes, líder amb 3 victòries, amb la qual cosa hi haurà doble duel entre equips sabadellencs i canaris. Acabem amb bàsquet i amb la primera catalana. El Club Natació Sabadell es va emportar el derbi sabadellenc disputat a la pista del Sant Nicolau. Els nadadors es van imposar 72-79 en un partit que van dominar la major part del temps. Malgrat la resistència del Sant Nicolau, el club va tornar a reaccionar en el tram final per acabar enduent-se el triomf. Jonathan Ramírez, l'entrenador del Natació Sabadell, apunta algunes de les claus.
Yo creo que el planteamiento que teníamos pensado llevar para el partido y, bueno, las cosas, los puntos fuertes que teníamos que atacar y que es lo que teníamos establecido hacer, yo creo que lo hicimos bastante bien y, bueno, yo creo que hicimos un partido muy serio y creo que fuimos merecedores de la victoria.
Els col·legials, això sí, van competir el partit fins al final i en alguns trams de la segona meitat van arribar a posar-se per davant, tot i arribar a perdre de 17. Andreu Cervera, tècnic dels Grana, admet que manca un punt d'experiència.
Sabem que estem competint contra el Dom, però perquè siguin victòries ens falta un punt més de maduresa, saber interpretar certs moments de joc,
tant en atac com en defensa.
El derbi deixa el club amb dues victòries i una derrota a la classificació, empatat, atenció, amb 7 conjunts més en el liderat del grup 3 de la primera catalana de bàsquet. El Sant Nicolau es queda amb un sol triomf i dues desfetes. Fins aquí el programa d'avui, que hem tingut com a principal protagonista en el tram inicial a Juvenal Etjogo, el segon entrenador del centre d'esports. El podeu recuperar a @radiosabadell al Twitter o a radiosabadell.fm d'aquí a uns minuts. Demà amb el Pau Vituri tindreu tota la prèvia del Sabadell Espanyol B o la trobada entre els entrenadors del derbi de Nacional Juvenil, el Sabadell Mercantil, entre altres coses. També Sabadell Nord, Waterpolo, Art Gràcia, Bàsquet Pia o també Futbol Sala. Una abraçada des del control de so del Toni González i del Roger Benet. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.